COPE Vinaròs. En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Molt bona tarda, el saluda un servidor, mossèn Tomàs Mor, des del 101.6 de la FM COPE Vinaròs. Com sempre, i acompanyat per Poli Hernández i des d'aquesta casa del Bisbat de Tortosa, els donem la benvinguda. Avui en un dia, podem dir, especial, perquè aquest mes de gener podem caracteritzar, o es caracteritza, perquè és un dels mesos on es celebren molts de sants tradicionals. Vam celebrar Sant Antoni, Sant Sebastià, Sant Sebastianet, també la conversió de Sant Pau. Són sants que van marcant el ritme del dia a dia de la nostra diòcesi, la cultura popular, podem dir, de part dels nostres pobles. Però també és un mes especial perquè celebrem aquests sants que han nascut, que són de la nostra diòcesi de Tortosa. I va ser precisament aquest passat dilluns quan celebràvem aquesta festivitat de Sant Francesc Gil de Frederic. I és avui el dia en què celebrem també un altre sant de la diòcesi de Tortosa, més en concret de Vinebre. Estem parlant de Sant Enric d'Ossó, el fundador de les Teresianes, i que lògicament a partir d'allí neix tot el que seria l'obra que aquesta congregació ha portat a terme en el camp educatiu i també en el camp de la catequesi. Per tant, avui és un bon dia per a recordar aquesta obra, aquesta també tasca educativa que estan fent a les nostres comarques, a la nostra diòcesi, en el Col·legi de Santa Teresa d'aquí de Tortosa, i també, lògicament, en la seva presència. També hi són a Vinebre, a Tortosa, i a tants i tants altres llocs, ja no del nostre bisbat, sinó de tot el món, aquesta congregació que està, doncs, intentant transmetre aquest carisma que Sant Enric d'Ossó, evidentment inspirat en Santa Teresa de Jesús, doncs va intentar forjar per a que avui tinguéssim aquesta ordre religiosa. I aquí hem de dir que no s'acaba tot, perquè el dilluns, precisament, no és un sant, però sí que és un beat, i és de les nostres comarques també, el beat Domingo i Sol. Són diferents testimonis que ens conviden, si més no, a veure, a visualitzar el que són persones de carrer que en la seva forma de ser, en la forma de viure, en la forma d'actuar, avui l'Església les pot contemplar com a santes, com a persones que han sabut viure amb felicitat aquest projecte que Déu els havia marcat des d'un principi. Per tant, també és un testimoni, i si més no només un testimoni, sinó un regal que ens ha deixat a la nostra diòcesi de Tortosa, especialment el regal que ve materialitzat en les diferents ordres religioses i també educatives i també missioneres, com és el cas de Sant Enric, Sant Francesc Gil de Frederic. Veu amb vostès, per tant, que una setmana molt completa dedicada als sants de la diòcesi de Tortosa.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
I aquesta setmana pràcticament estem immersos en el que seria aquesta setmana de pregària, l'octavari de pregària per la unió de tots els cristians i cristianes. Sempre és un desig, sempre és un motiu de pregària que també, lògicament, doncs, s'ha visualitzat en la nostra diòcesi de Tortosa amb una pregària el passat divendres a la parròquia de Sant Antoni de Pàdua de Roquetes. Però anem a parlar amb el delegat del Bisbat d'Ecumenisme per a veure quina és la importància i quin és el camí que se va fent al llarg d'aquests anys que pràcticament, doncs, anem promovent aquesta setmana de pregària. Mossèn Emilio Igual, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
El primer que ens preguntem és el per què. El per què l'Església anima, i no només anima, sinó que promou una setmana, un octavari, de pregària per la unió de tots els cristians.
Sí, bueno, això va ser fa més de 100 anys i va ser complir que va sortir aquesta iniciativa, no?, de dir, els cristians som cristians, seguidors de Jesucrist, i tots som cristians simplement, no? Per desgràcia, al llarg de la història, han hagut esdeveniments històrics que ens han ens ha anat fent separar o desunir, no? I ara, doncs, ens diem cristians catòlics, cristians ortodoxos, cristians protestants, anglicans, i això és a fer-ho, doncs, Jesús va voler que serem seguidors d'ell abans, no? I aquestes divisions i aquesta desunió, doncs, no és un bon testimoniatge. I bueno, doncs, fa més d'un segle doncs, va tindre una iniciativa de dir, per què no preguem perquè els cristians ens tornem a trobar en la unitat, no? Que siguem cristians, no? Seguidors de Jesucrist, sense divisions. Però és clar, això unitat no és fàcil, perquè hi ha molta història detrás, hi ha moltes coses, i la unitat, doncs les persones poden fer coses, però la unitat m'ho ha de donar l'esperit, no? És Déu qui mos l'ha de donar, no? Però llavors això és un poc l'esperit, no? De dir, se va proposar esta setmana que hi ha una setmana de 8 dies a tot el món, tots els cristians preguem units per això, perquè tornem a estar units en l'essencial, en Jesucrist, no? Que no hi haguem divisions i que no hi haguem desunions. Aquest és l'esperit d'aquesta setmana de pregària.
Una setmana que convida a tots els cristians, lògicament, a seure's en la pregària, no? Potser hi ha països que també sentim, no? Que uns altres, depenent de la situació social i geogràfica que estan vivint.
Sí, sí, lògicament hi ha països que això ho diuen molt vivament, perquè hi ha moltes cristians, molts cristians, no? Per exemple, aquí a la nostra realitat més propera, per dir-ho així, si la majoria som catòlics. Ara també últimament, ja fa uns anys, doncs, va venir gent d'altres països que són, doncs, que són ortodoxos, o gent que ja viu per aquí, doncs, que són anglicans o són de les iglesies protestants. Ja ve una realitat de més gent, no? Un poc de més de pluralitat, encara que aquí encara la majoria som catòlics, no? Però, diguéssim, altres països sí que hi ha molta pluralitat, i això té més... Se viu més intensament, no? Se viu més intensament i està necessitat, d'anar un poc més... Està més sentint-me més humits, no? Encara que la unitat no vol dir uniformitat, no? Cada un té una riquesa i una manera d'expressar la fe, no? I el seguiment de Jesús, però sí, els països que ho viuen molt intensament perquè hi ha una realitat molt viva. Aquí potser ho vivim una mica menys, però cada vegada hi ha, no sé, hi ha més pluralitat, més gent d'altres països i, per tant, d'altres confessions cristianes també, sí.
Aquí tenim, si no recordo malament, alguna representació d'ortodoxos, no?
Sí, aquí hi ha bastants, sí, bueno, d'ortodoxos hi ha bastants. Una comunitat, hi ha alguns punts, sí, on se reuneixen i on fan les seves celebracions, sí, de Tortosa, Vinaròs, també un poc de la Terra Alta, a vegades, sí, sí.
Anglicans
també, sí, anglicans que són persones que ja s'han quedat a viure, normalment persones ja jubilades que s'han quedat a viure aquí i han format una comunitat i que també se troben i, pues, al Cossebre, a Vinaròs, a l'Ampolla, sí, però així un poc per la costa hi ha també molts, sí, molts anglicans. I esglésies protestants, pues, una mica més minoritàries, una mica més en posta hi ha, també Tortosa, hi ha, és una realitat una mica més, per dir-ho així, més menuda, més reduïda, però sí, també hi ha una realitat de diferents. Les esglésies protestants són, també entre elles també són diferents, també són, no són una única església evangèlica o protestant, sinó que també hi ha diferents esglésies evangèliques.
Possiblement per als nostres oients comprendre aquest mapa seria un poc complex, no? No és la cosa a vegades tan fàcil, no? A lo millor un pot dir, si tothom creu en Crist, no? I la cosa no és tan fàcil, no?
Exacte, sí, sí. És complicat, no? Vull dir, el Jesucrist va invitar-nos a seguir-lo en ell, no? Entonces, no, sense diferències, però no, la història ha portat aquestes diferències I ara pues, tot el que ha passat al llarg de la història és molt difícil, no? anar reconduint les coses, anar polint. Hi ha comissions que fan... Ahir, per dir-ho així, hi hauria diversos nivells, no?, d'ecumenisme. O sigui, hi ha un ecumenisme pels més tècnics, per dir-ho així, pues, bisbes o persones tècniques, no?, que se troben i van comentant les diferències teològiques, les diferències doctrinals, a veure, de tractar de polir aquestes diferències. Això és una mica per als especialistes. Després hi ha un ecumenisme pràctic, hi ha coses molt pràctiques, pues ajudar els altres, fer obres de caritat, això ho podem fer conjuntament tots els cristians. Després hi ha l'ecumenisme espiritual, que es diu que ho podem fer tothom, que és el que es tracta. L'ecumenisme, o sigui, el retrobar-nos tots units, veig l'únic pastor que és Jesucrist, a nivell nostre és molt difícil, no? No serà obra humana, per dir-ho, és obra de l'esperit que toca els cors i ens ha de fer convertir, ens ha de fer caminar tots cap a Jesucrist i trobar-nos junts en Jesucrist. Per això, aquest ecumenisme de pregar, el podem fer tots, és el que hem de fer tots, perquè el que dona la unitat o el que pot reconciliar-nos en la unitat és l'esperit sant, és Déu que no es pot tornar a fer unir tocant el cor de les persones.
Clar, quan un veu les diferències, que encara que ne poden ser poques, però són importants, és complex. Llavors, només queda aquesta pregària a l'esperit per a que ell posi un poc de unió, no? No hi ha aquí cap altra solució. Passant a les accions que s'han fet a la nostra diòcesi, n'hi ha una de molt clara, que va ser precisament el divendres passat, aquesta pregària ecumènica a Roquetes, no? És una pregària que, si no recordo malament, cada any, pels voltants d'aquesta setmana de l'octavari, es fa en un lloc de la diòcesi, no?
Sí. Ja fa diversos anys, més de 10, uns 12 o així, que vam tenir aquesta iniciativa de dir, no solament pregar per la unitat dels cristians, sinó intentar pregar junts, cristians de diferents confessions, pregar junts per la unitat dels cristians. I aquesta iniciativa ja s'ha anat portant a terme, o sigui, cada any s'intenta fer un lloc diferent de la diòcesi i se busca això, no?, de pregar junts, no? Sempre se fa dins de la setmana, pues, com un signe, no? Dins de la setmana de pregària per la unitat dels cristians, pues, intenta, normalment fem el divendres que cau dins d'aquesta setmana, i per aquí hi ha un dia ja que més o menys sabem establert per dir així, per guardar-lo, no? Uh-huh. I se fa aquesta pregària. Al principi, pues, va ser una pregària que preparàvem nosaltres els catòlics, diguéssim, i vam convidar, no?, vam invitar a les demés confessions cristianes que volguessin participar. Al llarg del temps, en revisant-ho, ens hem anat trobant, això és un ecumenisme espiritual que també és conèixer-nos, no?, conèixer-nos i dir, bueno, però som persones normals uns com els altres, i tots creiem en Jesucrist, i les diferències que tenim, però veure que podem trobar-nos junts. I ara ja fa uns quants anys que no solament participen, per dir-ho així, no solament els invitem a participar d'aquesta pregària, sinó que ja ens trobem diverses vegades al llarg de l'any per preparar la pregària, per els diferents aspectes del que farà cada un. O sigui, ho preparem ja, per dir-ho així, ja ecumènicament, i després fem una revisió de com ha anat i tot això també, doncs junts, no? Llavors, que és un signe, no? Un petit signe de dir, bueno, doncs caminem, nosaltres no hem d'aconseguir res, no? O sigui, no hem de fer res, però podem trobar-nos junts, pregar junts, i això és el que podem fer i és el que intentem fer.
I com és aquest diàleg de preparació prèvia amb les diferents sensibilitats que hi ha damunt de la taula?
Sí, bueno, això és l'experiència, ho deia al principi, doncs n'hi ha molts de recel, no? Bueno, al principi, fa uns anys, doncs n'hi ha molts de recels lògics, no? Doncs, bueno, estos són protestants, estos són no sé què, estos són catòlics, doncs, una mica de recel, una mica de diabòria, què serà, què passarà. Després, a mesura que ens hem anat coneixent i això, doncs sabeu que podem entendre-nos en l'essencial, en coses fer i també per respecte a les coses fonamentals. Se crea un bon clima, no?, de coneixença, de saber que podem compartir moltes coses, que també hi ha diferències, que no som el mateix, però hi ha un bon clima, no?, un bon clima de preparació. Doncs, bueno, lògicament algú a vegades sempre diu alguna cosa que hem que comentar, que hem que per dir així, bueno, discutir, no? Cada vegada discutim menys, discutir en el sentit del sentit de la plegària, doncs algú ja ho vol tirar més al seu estil, l'altre vol fer més d'un altre estil. I llavors nosaltres el que hem adoptat és una posició, cada any se prepara, aquesta setmana de plegària per la unitat se preparen uns textos a nivell mundial, i a nivell mundial se l'encomana a una comunitat, això que heu dit abans, no?, d'algun país o alguna zona que ho viu molt intensament, això de l'ecumenisme, perquè hi ha moltes esglésies i molt potents, per dir-ho així, no és com el nostre cas, sinó això que és que hi ha molta relació i que hi ha molta gent de totes les diferents confessions. I cada any s'han encomanat una zona o a nivell mundial per dir, bueno, doncs preguem tots els cristians del món en aquests textos que ens han preparat els dos germans d'aquí o d'allà, no? Uh-huh. Enguany, i entonces nosaltres el que fem és això, agafar aquests textos, ells proposen com una celebració, nosaltres l'agafem com a base fonamental de la pregària ecumènica que fem a la nostra diòcesi, a vegades pues, retocant alguna cosa o llevant algun detall o alguna coseta, però és la base. Llavors ja com tenim aquesta base, ja ens amoldem tots en aquesta base que ens han proposat altres germans cristians d'altres llocs del món, i llavors després ja hi ha més, per dir-ho així, més consens, i llavors simplement ja, per dir-ho així, distribuïm les coses, què farà cada un, què no farà, què aporta cada un, i això és la... Mm-hmm. Però l'experiència ha sigut molt enriquidora, i segur que al llarg dels anys, no?, pues al conèixer-nos ja aquells recels i aquelles postures que hi havia tan tenses,
pues, van desaparèixer.
Sí, s'ha suavitzat molt, i després pues, som cristians que ens trobem, sabem les nostres diferències, però preguem junts, i això és el més important, no?, poder pregar junts, que després ens dona aquesta unitat.
Doncs, José Emilio, moltíssimes gràcies per compartir aquest treball d'aquesta delegació de l'ecumenisme, també aquesta activitat de la pregària que es va realitzar a Roquetes, i a continuar pregant encara que ja estiguéssim al final d'aquest octavari o ja haguéssim acabat pràcticament, no? Per a continuar, no?, per a continuar en aquest desig.
D'acord, molt bé.
Doncs gràcies i endavant en aquesta pregària conjunta per aquestes esglésies cristianes.
Gràcies a vosaltres.
I posem el punt final ja, aquesta tarda en la qual avui celebrem aquesta festa de Sant Enric d'Ossou, hem dit abans, aquest sant tortosí de les nostres comarques, de les nostres terres, de la nostra diòcesi. Desitgem que passen un bon cap de setmana i, si Déu vol, ens tornem aquí a plegar el proper diumenge. Els deixem ara amb les paraules de vida del nostre bisbe, don Enrique Benavent. Bona tarda i fins diumenge, si Déu plau.
Paraules de vida. Una xerrada d'amic del bisbe de Tortosa, Enrique Benavent Vidal.
En complir-se els 40 dies del naixement de Jesús, Maria i Josep van anar al temple de Jerusalem a presentar el Senyor. La Verge Mare, que porta el seu fill per a oferir-lo al Pare, és una figura de l'Església que continua oferint els seus fills i filles que, moguts per l'amor a Déu, volen associar-se a l'oblació de Crist, model de tota forma de consagració en l'Església. Per aquest motiu, el pròxim dia 2 de febrer, festa de la presentació del Senyor en el Temple, celebrem la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Tots hem nascut per a estimar i donar glòria a Déu. Sant Agustí, en la seva obra de doctrina cristiana, ens ensenya que l'amor té un ordre. Diu Sant Agustí: viu, doncs, justa i santament aquell que és un honrat taxador de les coses. Però aquest és el que té un amor ordenat, de sort que no estime el que no ha de ser estimat, que no estime més el que ha d'estimar-se menys, que no estime igual el que ha d'estimar-se més o menys, que no estime menys o més el que ha d'estimar-se igual. La vida consagrada és un signe per al nostre món i per a l'Església, perquè en una cultura que allunya a Déu del cor i de l'horitzó de la vida dels homes, ens recorda a tots què és el que més ha de ser estimat, que no és una altra cosa que Déu. La consagració a Déu ens parla també del sentit últim de tota vocació cristiana. Tota vocació cristiana és crida a donar la vida. Aquest lliurament de la vida assumeix formes diverses en l'Església: en el matrimoni, la fidelitat dels esposos i la donació generosa als fills; en el ministeri sacerdotal, la caritat pastoral envers el poble de Déu; en la vida consagrada, aquest lliurament assumeix la forma d'ús boig. El vot d'obediència és la forma més radical d'entregar la vida lliurement a Déu per a complir la seva voluntat. Prometre obediència significa reconèixer que no es vol fer la pròpia voluntat, sinó la voluntat de Déu. La obediència és el camí per al discerniment i l'acceptació alegre i joiosa de la voluntat de Déu sobre la pròpia vida. El vot de pobresa és també un camí per a donar la vida, un camí que només pot entendre qui ha descobert que el seu verdader tresor és Crist. Pot prometre viure en pobresa aquell que ha descobert que Crist és la seva riquesa. El lliurament de la pròpia vida assumeix també la forma del vot de castedat, que no és no estimar a ningú, sinó ser lliure per a estimar de tot cor a Jesucrist i a tots els homes pels qui es prega. La castedat és resposta d'amor a l'amor. Tota vocació cristiana té com a meta el regne de Déu. En aquest sentit, no oblidem que la vida consagrada no es fi en ella mateixa, sinó que tendeix al regne. Per això, vull convidar els qui s'han consagrat a Déu a no oblidar en aquesta jornada que la seva consagració porta al regne del cel si és viscuda des de l'amor i la caritat. La caritat és el que fa de qualsevol forma de consagració en l'Església un signe del regne. Amb la meva benedicció i afecte, fins la setmana que ve.